Sí, és un bon motiu per comprar la sirena. Que fàcil que és menjar bé.
Bon dia, són les dues. Educació enviarà ventiladors a desenes d'escoles davant les queixes d'alumnes i professors. Per la calor, hi ha centres que asseguren que han hagut de fer classe a més de 40 graus. Per exemple, l'Escola Auró de Barcelona, que avisa que no en tindran prou amb els ventiladors.
Sí, ajudaran, però no solucionaran aquest problema. Aquest problema necessita una solució de fons i una inversió. I ara que tenim els fons Next Generation, que s'han d'invertir en temes de sostenibilitat, prioritzem les escoles. Són els únics equipaments públics que queden sense climatitzar.
És Mariona Sainz, membre de l'AFA d'aquest centre de l'Escola Auró, on, com dèiem, diuen que han arribat a aquest inici de curs ja als 40 graus.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
Educació és conscient del problema que suposa la calor a les aules, però fins al primer semestre de l'any que ve no es faran altres actuacions per millorar les condicions dels alumnes. Estem pendents a aquesta hora del ple del Consell General del Poder Judicial. Els magistrats conservadors mantenen el pols i continuen bloquejant la designació de dos magistrats al Tribunal Constitucional. Molt pendents també del Banc Central Europeu, d'aquí a un quart d'hora a denunciar quan s'apugen els tipus d'interès. Si un 0,5 o un 0,75%, si escull la segona opció, serà la pujada de tipus més dràstica dels últims 23 anys. Mentrestant, Yolanda Díaz ha afinat avui la proposta que ha fet a les distribuïdores perquè ofereixin un cistell de la compra a preus limitats.
Les hemos pedido que esa cesta de la compra tenga algunas características. Por supuesto, la variedad, pero que incorpore también productos frescos y proteínas. Estamos hablando de la necesidad de que incorporen pescado, carne, huevos, fruta y hortalizas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, denuncia que la seva companya de govern està capitalitzant la lluita contra la pobresa. L'escoltarem també. I estem pendents a aquesta hora, a més, de l'estat de salut de la reina Elisabet II. Els metges asseguren que estan preocupats i que la mantenen sota supervisió. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Barça debuta a la Champions amb una altra exhibició de Lewandowski.
5-1 contra la Victoria Pilsen al Camp Nou, amb 3 gols del davanter polonès, que ja en suma 8 en 5 partits. Que sí, Ferran Torres van arrodonir la victòria per sumar el primer triomf a la fase de grups abans de viatjar a Munic, on dimarts jugaran contra el Bayern, que hi va superar l'Inter per 0-2. En tenis aquesta matinada, el murcià Carlos Alcaraz ha superat l'italià Sinner en un partit memorable per classificar-se per les seves primeres semifinals d'un gran slam, l'Open dels Estats Units. I a aquesta hora estem pendents també de l'etapa de la Vuelta, la 18a, novament d'alta muntanya, amb un port final de primera categoria en què Remco Evenepoel en defensa el lideratge.
I l'últim titular és pel temps. Avui s'espera una tarda tranquil·la. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, serà una tarda de cel enterbolit o mig ennublat i de pluja poca. Tot estirà algun ruixat aïllat cap a la Vall d'Aran i també al nord del Pallars Sobirà, i les temperatures més baixes que ahir. Per tant, sembla que fluixa una mica aquesta calor i aquesta xafogó. I demà tindrem un temps una mica més mogut. Al matí, xàfecs, sobretot en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, al voltant del Vallès, Baix Llobregat, Barcelonès i també Maresme, que a la tarda també arribaran cap a la Catalunya central, punts del Camp de Tarragona o Pirineu i Prepirineu, sobretot la banda de Girona. De cara a dissabte encara restes de temps insegur i diumenge farà més sol i pugen les temperatures.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Com dèiem, el Departament d'Educació enviarà ventiladors a les escoles on fa més calor del país. És la resposta de la conselleria després que en aquesta primera setmana de curs desenes d'escoles i d'associacions de famílies s'hagin queixat de les elevades temperatures que s'han registrat en algunes aules. Fins i tot han arribat, dèiem, als 40 graus. El Departament assegura que ja treballa per instal·lar altres millores com tendals als patis o persianes. Eudald Martínez.
El Departament ja ha fet una primera comanda de ventiladors que començarà a distribuir entre aquesta tarda i demà als centres educatius, on s'han detectat una exposició més important dels alumnes a les altes temperatures. És el cas de l'Escola Auró de Barcelona, que ha denunciat que aquesta setmana van arribar als 40 graus dins d'una aula, o també de l'Escola de la Concepció, també a la capital, on aquest dijous algunes famílies ja han portat ventiladors pel seu compte per mirar de reduir la calor. N'han parlat a RAC1, mares de la AFA dels dos centres, Mariona Sainz i Esther Sagarra.
Els nens, quan els anem a buscar, surten xops. Sembla que hagin sortit de la dutxa, cansats, fet pols.
Tampoc sabem de quines característiques de ventiladors estem parlant i de quin número, quin repartiment hi pot haver per aules, perquè un ventilador per aula amb les característiques de l'ocupació i superfície que disposem tampoc és una solució a dia d'avui.
El departament assegura que l'enviament dels ventiladors és només la primera d'una sèrie de mesures previstes. Durant el primer semestre de l'any que ve es faran altres actuacions per millorar les condicions dels alumnes davant de la calor. És un pla que ja va explicar divendres el conseller Josep González Cambray en una entrevista al Món a RAC1.
Hem de ser capaços d'avançar cap a adaptar els centres educatius, en molts casos amb solucions com tendals, com incrementar les zones d'ombra, per tal de donar resposta a aquesta calor. I dos, més a més llarg termini, veure també com podem habilitar els centres educatius amb eficiència i sostenibilitat energètica.
El departament ja ha encarregat a la UPC un estudi per analitzar les característiques de cada escola per veure com es poden adaptar les noves realitats climàtiques de cada territori.
Els conservadors continuen bloquejant la renovació del Tribunal Constitucional, tot indica que la reunió d'aquest matí del Consell General del Poder Judicial no haurà servit de res. Com a mínim, les conclusions del ple encara no s'han fet públiques i el més probable és que el nomenament dels dos nous magistrats del Constitucional hagi de continuar esperant. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, s'apropa la data límit dimarts que ve per escollir els dos nous jutges del Constitucional. Tot i això, la part conservadora del Consell General del Poder Judicial estira la corda per anar més enllà i guanyar la batalla simbòlica a la Moncloa. De moment ho ha aconseguit i el nomenament dels nous magistrats continua a l'aire. Ja són 3 hores i mitja pràcticament de reunió de la cúpula judicial per mirar de desencallar una de les moltes pedres que tenen a la sabata. De fet, la d'avui és una elecció clau que podria fer decantar el Constitucional cap a una majoria progressista, un fet inèdit des de fa pràcticament una dècada. El ple del Poder Judicial i plana, evidentment, l'amenaça que ahir feia Carlos Lesmes de dimitir si no es desencallava aviat el bloqueig judicial.
Justament aquesta amenaça del president del Suprem i president del Consell General del Poder Judicial, Marc Avuibona, a part de l'actualitat política a Madrid, i tot i el cop de puny sobre la taula de Lesmes, els retrets entre uns i altres continuen sent els mateixos, Arnau.
Sí, el govern espanyol acusa el PP de posar condicions prèvies i els de Feijóo acusen els socialistes de no voler baixar del burro. Anem a pams, la ministra de Justícia, Pilar Llop, considera que seria escandalós arribar a la dimissió de Carlos Lesmes. Si ho fes, creu, la culpa seria dels populars.
Anteponer condiciones a la renovación del Consejo indica que no hay ninguna voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y me parecería muy injusto que el presidente Lesmes se viera obligado, por ese bloqueo del Partido Popular, se viera obligado a dimitir.
En canvi, des del Partit Popular demanen que la renovació de la cúpula judicial no sigui un intercanvi de cromos. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, es mostrava disposada a seure i negociar.
Nosotros nos hemos mostrado en disposición de hacerlo. Somos un partido responsable, un partido de gobierno, un partido que respeta la separación de poderes y que además no solo la respeta, sino que la quiere reforzar.
Per cert, a la Moncloa tampoc va agradar del tot el discurs d'ahir de Lesmes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, li retreia aquest matí a Antena 3 que s'hagi esperat tant a alçar la veu.
Pere Aragonès denuncia que el Consell General del Poder Judicial, presidit per Carlos Lesmes, és ultraconservador i assegura que les seves declaracions encara els animen més a continuar el procés de diàleg amb el govern espanyol.
Les declaracions de Lesmes d'ahir demostren clarament que la cúpula judicial de l'estat espanyol està ocupada per sectors ultraconservadors. Ens esperonen a seguir aquesta línia, a no abandonar aquesta aposta per forçar l'estat a una negociació per l'amnistia i per l'autodeterminació. Quan la cúpula d'un poder judicial és al·lèrgica a la democràcia, qui s'ha de repensar les coses no som els representants escollits democràticament, sinó és la cúpula judicial.
I qui insisteix a minimitzar les derivades penals del procés és el portaveu de Podem al Congrés, Jaume Asens. Veu opcions de reformar el delicte de sedició abans de finals d'any, tot i que fins ara el PSOE s'ha resistit a obrir aquest meló. Asens ha assegurat al Món a RAC1 que és optimista perquè els socialistes, diu, estan fent un gir cap a posicions més progressistes.
I crec que també estan disposats a fer aquest canvi, com estem demanant nosaltres, en l'agenda democràtica. I això vol dir llei Mordassa, la llei també de protecció de llibertat d'expressió, i aquí és on inclouria la reforma del delicte de sedició i també la reforma del delicte d'ofenses a la corona, no?
la reforma de la sedició que hauria de fer per deixar-ne fora el que va passar a Catalunya el 2017 reduiria les penes tant dels condemnats pel Suprem com pels exiliats a Bèlgica i Suïssa, i no només des de la política aposten per aquesta via. Qui va ser president del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes, Pasqual Sala, ha dit avui al Món a RAC1 que és un canvi necessari no tant per les conseqüències en les causes d'independentistes, sinó perquè, com van dir alguns jutges del Constitucional, avui la sedició és un delicte molt ambigu.
Comparto l'opinión de magistrados del Tribunal Constitucional que debe de establecerse una definición exacta y concreta de lo que es la sedición y de lo que es concretamente todo esto, la rebelión y la sedición, pero sobre todo la sedición, establecer una definición específica, quiero decir, que no sea un concepto casi jurídico indeterminado como sucede ahora.
A més, Sala creu que s'ha de buscar la manera que Carles Puigdemont o Marta Rovira puguin tornar a l'Estat. La via més adequada, segons aquest jutge retirat, seria un retorn amb judici, condemna i posterior indult, com en el cas dels polítics ja jutjats. A tot això, l'Assemblea mantindrà el manifest de la Diada de l'11 de setembre, malgrat que Esquerra els ha demanat que el retoquin. El text és crític amb els partits i amb l'estratègia de la taula de diàleg. La presidenta de l'ANC assegura a RAC1 que és una crítica constructiva i que el to és positiu, Sílvia Solanes.
Des de l'Assemblea entenen que els partits se sentin incòmodes perquè no els estan tirant floretes, però alhora asseguren que és un missatge en positiu per posar pressió i perquè es posin a treballar per la independència. La seva presidenta, Dolors Feliu, diu a RAC1 que no tocaran el text i assegura que està fet en un to positiu i des de la crítica constructiva.
No és molt còmode per part dels partits sentir-se criticats per l'Assemblea ni per ningú. I, per tant, això és veritat, a tothom li agrada més que l'aplaudeixin que el critiquin. Però la crítica de l'Assemblea és una crítica constructiva, és una crítica per fer la independència, com sempre ha estat també la crítica de la present a la manifestació de l'11 de setembre.
Feliu creu que la manifestació és imprescindible per tots els partits que porten la independència al seu projecte i avisa que des de l'Assemblea engegaran la llista cívica de cara a les pròximes eleccions si els partits no passen a l'acció.
Jordi Turull critica que Pere Aragonès no vagi a la manifestació de la Diada. El secretari d'Organització de Junts diu que s'han d'escoltar les crítiques i respondre a les demandes de la ciutadania. Turull n'ha parlat a TV3.
El gran actiu és la mobilització. El gran actiu, sens dubte, és la mobilització. El que no podem és justament afablir aquest gran actiu. Que ens diran coses que no ens agradaran? Sí, sí. Llavors el que has de fer és analitzar per què hem arribat a aquesta situació i rectificar. En comptes d'enfadar-me perquè em critiquen, el que haig és de prendre nota i dir, escolta, jo estic al servei d'aquesta gent.
Turull creu que cap independentista pot estar en contra de la manifestació de l'Assemblea. Per la seva banda, Salvador Illa demana una diada sense retrets entre partits. El líder del PSC reclama que respectin totes les opinions. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
Yo también quisiera que fuera una diada de la buena convivencia, ¿no? De la buena convivencia, de menos, en fin, de crispación, incluso entre distintos actores, ¿no? Usted ha mencionado algunos ahora. Bueno, pues una diada, una jornada de buena convivencia.
Avui, precisament, el PSC ha presentat el manifest de la Diada en què reclamen enfortir el diàleg entre Catalunya i Espanya. Ara són les 2:13. Sandro Rosell ha presentat una querella contra José Manuel Villarejo i quatre membres més de l'anomenada Policia Patriòtica. Els acusa d'inventar-se la causa que va portar l'expresident del Barça a la presó durant més de 2 anys i per la qual, finalment, va quedar absolt. Una querella que Rosell va anunciar després que Villarejo reconegués obertament la maniobra en el marc de l'Operació Catalunya i per desestabilitzar el Barça. Benet Iñigo.
A més de Villarejo, la querella apunta als policies Marcelino Martín Blas, Antonio Jiménez Raso i Alberto Estevez, i fins i tot també a un agregat de l'FBI, Marc Barri, que hauria participat en la trama per sustentar l'acusació contra Rosell per suposats suborns a la Federació de Futbol Brasilera. Però el relat de fets va més enllà, deixa en mans del jutge que ho investigui si imputa l'encara senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho, per suggerir a Villarejo que s'havien de carregar Sandro Rosell dins l'Operació Catalunya, una conversa que va revelar al Món.cat.
És la monje la que compra las cartulinas, la tesorera del Barça, ella misma la que compra.
La tesorera del Barça, ¿y Sandro Rosell?
Este es un...
Sandro Rosell es el hijo de la otra familia convergente.
Sí, 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 pero Rosell, lo maneja la tesorera.
La querella també deixa com un drap brut, però sense demanar una imputació, a la jutgessa Carmen Lamela, de qui diu que va mantenir-lo 2 anys a la presó sense proves per guanyar-se un ascens al Suprem. Les omissions de la magistrada i la policia són perquè la causa es quedi a l'Audiència Nacional, que investiga la resta de casos vinculats a Villarejo en lloc d'anar al Suprem. Els policies implicats els acusa d'organització criminal, falsificació de documents, malversació i detenció il·legal, tot plegat, mentre justament aquest dilluns que ve
Rossell tornarà a seure's al banc dels acusats, ara a Barcelona, per un possible delicte fiscal.
Justament avui, nous àudios publicats pel digital El Món demostren que un dels policies denunciats per Rossell, l'excap d'afers interns Marcelino Martín Blas, va mentir a la justícia andorrana. El 2018 va negar haver fet servir el sobrenom de Fèlix per reunir-se amb la direcció de banca privada d'Andorra i pressionar-la per obtenir informació sobre els Pujol.
Y era la persona que se hacía llamar Félix Rodríguez en los encuentros con Joan Pau.
Yo no me he llamado Félix Rodríguez ni he dicho que me llamo Félix ni nada a nadie.
Ara, però, ha aparegut una conversa entre Martín Blas i Villarejo en què li explica que sí que va fer servir aquest pseudònim.
De manera, en el futuro, pues, a lo mejor para algunas maldades, pues alguna identidad o algo darle y luego quitársela y tal cual, pero... Pero vamos, que te quiero decir que es de...
La identidad que yo me he buscado me llamo Félix.
Ah, sí, me encanta.
Buscar Félix.
Félix, como el gato, sí.
La justícia andorrana investiga si el tancament de banca privada va ser una represàlia per no col·laborar amb l'Operació Catalunya. I anem ara cap a Londres perquè ho avançàvem en portada. El Palau de Buckingham ha anunciat fa pocs minuts que els metges de la reina Elisabet II estan preocupats per la seva salut. La reina és a la residència d'estiu a Balmoral, a Escòcia, on viatgen, de fet, el seu fill Carles amb la seva dona Camila i també el seu net Guillem. Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. El Palau de Buckingham ha emès un comunicat en què diu que en aquests moments la reina està confortable al castell de Balmoral, a Escòcia, on passa l'estiu, però els metges que l'atenen asseguren que estan preocupats per la seva salut. A aquesta hora el seu fill i hereu, el príncep Carles, i també el seu net Guillem, viatgen cap a Escòcia per estar al costat de la monarca. La nova primera ministra britànica, Liz Truss, que es va reunir amb Elisabet II fa un parell de dies, ha dit que tot el país està preocupat per la salut de la reina.
Continuarem, doncs, pendents de Londres. Ara són les 2:16. De seguida tornem.
RAC 1.
Hola, em pots dir quin temps farà aquests dies?
Bona temperatura, molt de sol i aire fresquet. I la veritat és que en gaudiries molt més al damunt d'una moto Honda, recorrent la ciutat o de ruta cap a llocs remots.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Bé, un error el té qualsevol, però si et dic memòria RAM i només et ve a la memòria aquella marca de llet, doncs potser et falta FNAC. Però passa per aquí i ho solucionem, eh? Posa't al dia amb les ofertes de fins al 30% en ordinadors o un estalvi de fins a 300 euros fins a l'11 de setembre. Torna al col·le amb la FNAC.
Fa molt que no gaudeixes del paradís blau? Tossa de Mar t'ofereix tota l'essència de la Costa Brava. Mar i muntanya, un paisatge únic, una història inspiradora d'art i cultura, tradicions, gastronomia i hospitalitat mediterrània.
Gaudeix redescobrint el paradís blau. Retroba't amb Tossa. Planifica la teva estada des de visittossa.com.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1 migdia.
Anem cap a Brussel·les perquè dèiem en començar que estaven pendents del Banc Central Europeu. Doncs bé, acaba de confirmar una pujada dels tipus d'interès històrica d'un 0,75%. És la segona després de la que ja va fer el mes de juliol per reduir la inflació a tota l'eurozona. Ara mateix és del 9,1%. Un rècord des de la creació de la moneda única a última hora. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia, es confirmen els pronòstics i el Banc Central Europeu ha pujat d'una tacada 0,75 punts als tipus d'interès. És la pujada més alta de la seva història. La decisió és tan agressiva perquè el BCE vol tornar a deixar la inflació a l'objectiu del 2%. Ara mateix molt difícil tenint en compte que supera el 9% a tota la zona euro. A més, l'horitzó no és gaire optimista, ja que els motius que han provocat aquesta inflació, com la crisi energètica, els colls d'ampolla o la devaluació de l'euro respecte al dòlar, poden persistir encara tota la tardor i l'hivern. La decisió d'avui té un risc, ja que aquesta pujada dels tipus d'interès, combinada amb una frenada del consum i disminució de la demanda, pot acabar d'empènyer l'economia europea cap a una nova recessió.
Gràcies, Lluís. En aquest context, la factura de la llum al mercat majorista i a tota la Unió Europea s'ha multiplicat per 6 l'últim any i mig. Són dades d'un estudi d'Euroelèctric, la principal associació que representa la indústria a escala europea. De fet, durant el mes d'agost, la llum es va pagar una mitjana de 405 euros per megawatt hora, molt per sobre dels 64 que costava el gener de l'any passat. Maria Costa.
Sí, de fet, aquest salt suposa un augment del 84% de la factura de llum durant els últims 20 mesos. Segons Euroelèctric, l'encariment de la factura s'explica sobretot pel preu del gas i la dependència de la Unió Europea dels combustibles fòssils. En aquest sentit, el gas i el petroli encara representen gairebé un 60% del consum d'energia dels estats membres. A tot això, demà, la factura de la llum pujarà lleugerament un 1% i costarà 245 euros per megawatt hora. L'hora més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre i la més barata al migdia entre la 1 i les 2.
I pel que fa als carburants, una de freda i una altra de calenta. El preu de la benzina baixa, però el del gasoil continua enfilant-se per tercera setmana consecutiva.
La benzina es paga avui a 1,78 euros al litre, això sense aplicar el descompte de 20 cèntims del govern espanyol. El preu ha baixat durant la darrera setmana gairebé un punt, coincidint amb el final de l'estiu. De fet, és la xifra més baixa que s'ha registrat des de mitjans de febrer, quan la gasolina es va pagar a 1,57 euros. La tendència, però, no és la mateixa en el cas del gasoil, que torna a pujar i costa avui 1,92 euros. 1,72 euros, si apliquem el descompte, és un 2% més car que ara fa una setmana i és el preu més alt des de finals de juliol. Amb aquests preus, omplir el dipòsit de gasolina d'uns 55 litres costa 87 euros, 6 euros més que a principis d'any. En el cas del gasoil, omplir-lo s'enfila als 95 euros, 21 més que el gener.
I per pal·liar les conseqüències de tot plegat, el govern espanyol demana a les grans distribuïdores d'alimentació que ofereixin cistelles de la compra a preus reduïts en productes bàsics. La proposta l'ha definit aquest migdia Yolanda Díaz i també el ministre de Consum Alberto Garzón. D'aquesta manera, la vicepresidenta renuncia de moment la intervenció de preus de l'alimentació que feia fa dues setmanes. Recordem, algunes distribuïdores ja han començat a oferir aquesta cistella bàsica a preu reduït. Tornem a Madrid, ara amb Jordi Armenteres. Bon dia.
Sí, bon dia. Cistella amb productes bàsics que vagin canviant cada setmana i que se'n rebaixi el preu a costa dels productors, que siguin les grans centrals les que rebaixin el marge de benefici. Yolanda Díaz així ho demana.
El planteamiento que hemos hecho es la necesidad de que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo entre ellas para ser capaces de contribuir a través de sus márgenes empresariales, tienen capacidad para ello, con nuestro país y, por tanto, facilitar una cesta de la compra que sea asequible y de calidad para las familias de nuestro país.
La intenció és que aquesta fórmula es mantingui com a mínim fins a Reis, 4 mesos. Yolanda Díaz ho ha demanat després de reunir-se amb la direcció d'una de les grans distribuïdores de l'Estat, Carrefour, que ahir ja va anunciar una cistella bàsica de 30 productes a 30 euros.
És una mesura que critica l'oposició, però també el PSOE, en aquest cas, no la proposta en si, sinó el fet que la faci Yolanda Díaz, que no té competències de consum ni d'alimentació.
Sí, les crítiques a primera hora ja eren d'una companya de gabinet, la ministra Margarita Robles, un dard enverinat que llançava des d'Antena 3.
Hay ministros que son los competentes, hay ministros que son los que técnicamente saben todo, son los que tienen que tomar las decisiones. Y por tanto, yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde a él.
Y desde el PP, la secretaria general compra el discurso de Robles, Cuca Gamarra.
Lo que vemos es que no hay gobierno, que lo que hay es un auténtico desgobierno que está basado en el populismo y la improvisación. Yo no sé si esa es una propuesta del gobierno o si es la propuesta de un miembro del gobierno que está más obsesionada en su campaña personal de proyección que una propuesta que realmente sea o tenga el respaldo del gobierno.
Dilluns que ve hi ha noves reunions amb les grans distribuïdores per analitzar la proposta i intentar fer un pas més.
RAC 1 migdia.
La Generalitat destinarà 6 milions d'euros en ajuts per retirar l'amiant de les teulades afectades per la pedregada de la setmana passada. El govern cobrirà la retirada del material contaminant i, si en la nova teulada s'instal·len plaques solars, en subvencionarà el 70% del cost, ho ha anunciat Pere Aragonès en una visita a la zona afectada. A la Bisbal d'Empordà, Maria Garcia, bon dia.
Bon dia. Moltes de les empreses de la Bisbal d'Empordà tenen la teulada totalment destrossada i d'altres la tenen foradada a causa de la pedregada que va caure la setmana passada. Per arreglar-les, el govern obrirà la setmana vinent una línia d'ajuts de 6 milions d'euros que cobriran el 100% del cost de retirar l'amiant d'aquestes teulades i, a més, si després s'instal·len plaques solars, en cobrirà el 70% del cost d'aquestes plaques. El president de la Generalitat s'ha compromès a convocar la nova línia d'ajuts en els propers dies i ha assegurat que els afectats les cobraran el més aviat possible.
La voluntat és que sigui el més àgil possible i que, per tant, pugui passar molt poc temps entre l'entrada de la sol·licitud, la resolució i la recepció de l'ajuda. Per tant, el que estem fent és comprimint els tràmits al màxim i, en aquest sentit, doncs, tot el calendari estarà establert a les bases que es publicaran en els propers dies.
Aragonès també ha assegurat que si els 6 milions d'euros no són suficients per cobrir totes les despeses dels afectats, ampliaran la dotació pressupostària.
La meteorologia adversa també ha tingut conseqüències a la fruita que s'està collint aquests dies arreu del país. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet que la mida de les pomes i peres sigui més petita, sobretot per la falta d'aigua. Davant d'aquest escenari, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya fa una crida al consumidor perquè es fixi més en el gust i no en l'estètica de la fruita, Maria.
Quan les temperatures són extremes i, per exemple, no hi plou, l'arbre fruiter frena el seu creixement perquè prioritza la seva supervivència abans que fer créixer el propi fruit. Això ha fet que els arbres tinguin els fruits més petits, que és una tendència, de fet, que ha afectat a tota Europa. També afecta la seva estètica. Per exemple, les pomes gala no han acabat madurant del tot i això ha fet que no siguin tan vermelles per fora. En aquest sentit, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assegura que la fruita continua sent de qualitat i dolça, ho diu el seu director general, Manel Simón.
Hi ha menys coloració en aquestes pomes primerenques en tota Europa. És un problema generalitzat. Per tant, el missatge és no mirem tant l'estètica de la fruita enguany, i prioritzem el que trobarem a casa, que és el sabor, que serà segur molt bo.
L'entitat admet que la collita cada any variarà perquè les condicions meteorològiques són cada vegada més extremes.
Salut vacunarà les persones de 65 i 80 anys de l'herpes zòster. Fins ara només es vacunava els pacients de risc, però el departament vol evitar el dolor i el patiment que ocasiona aquesta infecció entre la gent més gran, que fins i tot arriba a provocar un deteriorament de la persona. Aquesta és una de les novetats principals del nou calendari vacunal que avui s'ha presentat, Mar Poyató.
La meitat de les persones que arribin als 85 anys desenvoluparan l'herpes zòster. Es tracta del mateix virus de la varicel·la, que està adormit i s'activa quan hi ha una baixada de les defenses. Per això cal protegir les persones més vulnerables, les de risc i també les més grans. En parla Albert Selva, cap de secció de malalties autoimmunes de la Vall d'Hebron.
L'herpes zòster és una situació clàssica, persona gran que estava bé, que fa un herpes zòster i que arrel del dolor, el malestar, deixa de menjar, se li dona analgèsia perquè la fase aguda fa mal i es descompensa tot, i el que era una persona gran que estava autònoma vivint a casa pot acabar en una situació molt, molt més dependent, no?
Salut ha adquirit 130.000 dosis d'aquesta vacuna que s'administraran als pacients de risc i les persones de 65 i 80 anys. El cost és de 17 milions i mig d'euros.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Albert Bassas.
D'aquí a 3 minuts arribarem a 2:15. El Barça ha debutat a la Champions amb una golejada contra el Victoria Pilsen, liderada per Robert Lewandowski, Albert.
Sí, nova actuació estel·lar del davanter polonès, que va certificar el seu gran inici amb el Barça i amb un hat-trick. 3 gols, sumats als de Kessié i Ferran Torres, que permeten als blaugrana arrencar la fase de grups de la millor manera possible.
La santa Dembélé té bona pinta, Koundé la despenja, la rematada, Kessié, gol!
Gol!
Sergi Roberto agafa el carril del mig, la conducció de Sergi Roberto, continua Sergi Roberto, la passa a Lewandowski, Lewandowski al balcó, Lewandowski a l'interior, l'àrea, gol! Gol! Però quin davanter! Treballa per recuperar la pilota Dembélé, excel·lent el tackle de Dembélé, continua Dembélé, la centrada Dembélé, Lewandowski, gol! Aixeca el cap a Alba, la centrada d'Alba, buscant Ferran Torres, el control molt bé per Lewandowski, el xut de Lewandowski, gol!
Gol!
Però què fa aquest tio? Però què fa aquest tio? El primer toc! És que és una meravella de davanter! És que és del millor que he vist al Camp Nou amb molt... La centrada d'Embelé, la cullera, rematada i el gol!
Gol!
15 a 5, 5 gols, una nit d'aquelles per recuperar la il·lusió i que permeten encarar el pròxim partit a l'Allianz Arena amb molta més confiança. Damià López, bon dia.
Bon dia, Albert. L'equip s'ha entrenat aquest matí, sessió de recuperació després de la prometedora estrena a la Champions, còmode golejada 5-1 contra el Victoria Pilsen, festival golejador, amb un gran protagonista, Robert Lewandowski, autor d'un hat-trick en el seu primer partit com a jugador del Barça a la màxima competició continental. La carta de presentació és immillorable. El repòquer el van completar Kessié, que va fer el primer, i Ferran Torres, que va marcar l'últim i va completar una bona actuació. El tècnic Xavi Hernández estava més que satisfet, però alhora volia ser prudent.
Insisto, ¿no? Que estamos muy contentos hoy, muy satisfechos y hay que disfrutar. Pero bueno, son tres puntos solo, hemos jugado un partido en casa y bueno, ahora nos viene, tenemos que ir a Múnich, tenemos que ir a Milán, tienen que venir los dos aquí. Bueno, es un grupo difícil, sigue siendo un grupo difícil. Las sensaciones son muy buenas y bueno, estamos muy contentos, claro, de la goleada, del resultado, de las sensaciones, pero es muy pronto. Tenemos que seguir siendo muy, muy humildes, ¿no? Esto solo ha hecho que empezar.
Ahir també festival de noms propis, després ens centrem en Lewandowski, però per exemple Dembélé, sense massa gol de moment, però assistent de luxe, assistint a Lewandowski i a Ferran Torres. Xavi el posava a l'alçada de Neymar.
Yo siempre lo he visto así, no es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, ¿no? Pero la capacidad que tiene él en el uno contra uno lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel pues del mejor Neymar, ¿no? Cuando estaba aquí, ¿no? Uno contra uno, parece imparable, sale por los dos lados y es un jugador que no hay muchos en el mundo del fútbol así, ¿no?
Ahir vam veure Jordi Alba actuar com a titular al lateral esquerre, primers minuts de Gerard Piqué aquesta temporada en partit oficial amb el Barça i debut de Pablo Torre, que va deixar bones sensacions. L'ex del Racing explicava com s'havia sentit.
Pues muy feliz, como para no, lo malo que no estaban mis padres, ¿no? Pero muy feliz, podría decir que es uno de los días más felices de mi vida, tener la oportunidad de debutar aquí en el Camp Nou ante nuestra gente y con una victoria, la verdad es que va a estar contento.
En definitiva, bones sensacions, gran resultat i un equip que no para de créixer.
Un dia, doncs, amb molts noms, amb molts protagonistes, tots en positiu, però si ens hem de quedar amb un, sens dubte, l'home de la nit va ser Robert Lewandowski.
Sí, un fitxatge estel·lar. El Camp Nou ha trobat un nou ídol, un futbolista referent, un golejador contrastat. L'únic dubte que hi havia aquest estiu venia donat per la seva edat, però Lewandowski està demostrant que li queda corda per estona. L'estat físic es manté intacte i la qualitat i la voracitat golejadora, evidentment, també. Això en deia Xavi.
Aparte de que marca la diferencia con goles, también hace jugar al equipo, también entiende cuando hay que presionar, cómo trabaja, recupera balones, cómo se desmarca, cómo ayuda al compañero, se comunica. Bueno, es un jugador con una madurez tremenda, con una comprensión del juego espectacular, ¿no? Bueno, si no es el mejor, estará con Benzema a los dos mejores, ¿no? Así que es así.
Després del partit van poder escoltar també el davanter polonès, feliç per la victòria i per la seva actuació, però conscient que encara queda molt per fer.
No ens podem descentrar de cap manera. La temporada és molt llarga i això tot just acaba de començar. Ara toca seguir així cada setmana en totes les competicions, a la Lliga i a la Champions. El camí, ho sabem, és llarg i no hi ha res fet. Hem de pensar només en el següent partit. No podem creure que ja ho hem fet tot a la Lliga de Campions. Ara ens hem de centrar en dissabte i la Champions, com dic, sabem que serà molt dura i haurem d'estar preparats.
Lewandowski ha arrencat aquesta temporada amb un ritme golejador frenètic. A la Lliga, 5 gols en 4 partits, 3 xuts al pal inclosos, 3 gols a la Champions, és a dir, 8 gols en 5 partits. Si va mantenint una projecció de gols en aquesta línia, pot assolir xifres similars a la dels seus millors anys al Bayern de Múnich.
3 gols, per tant, del polonès i 3 punts vitals per començar la fase de grups, més tenint en compte que en l'altre partit, el Bayern, també va fer la feina contra l'Inter, Dani.
Sí, victòria molt còmoda d'un Bayern superior a l'Inter, 0-2. Des del principi fins al final, els alemanys, com dic, van ser clarament superiors a un Inter decebedor. Gols de Sané i de D'Ambrosio en pròpia porta que deixen l'Inter molt tocat. Només començar, sigui com sigui, els italians s'enfrontaran al Victoria Pilsen la setmana que ve i si fan bons els pronòstics han de recuperar terreny davant de Bayern i Barça, que s'enfronten entre si en un partidàs a l'Allianz Arena de Múnich.
Això, però, gràcies, Dami, no serà fins dimarts. Recordem que abans, dissabte, els blaugranes jugaran a la Lliga al camp del Cádiz a partir de 6:45 de la tarda. I encara el Barça, aquesta nit, per cert, acabarem de fer la dolça ressaca d'aquest debut a la Champions amb un dels jugadors del primer equip. Conversa cara a cara de l'Aleix Pariser amb Eric García, que entre moltes altres coses també s'ha desfet en elogis cap al gran protagonista del partit d'ahir, Robert Lewandowski.
M'ha sorprès molt dintre del camp lo molt que parla, no? que ajuda els companys, que et diu no el que farà abans de que passi perquè tu estiguis atent. Bueno, al final un jugador, les seves característiques, poc s'ha de dir. Jo crec que jugadors d'aquest nivell tan alt és que s'adapten, es poden adaptar a tot arreu. És un davanter espectacular.
Doncs ja ho sabeu, aquesta nit a partir de 11:15, Eric García, el tu diràs. La golejada del Barça és de les coses més destacades de la nit de Champions que vam viure ahir, però n'hi ha més. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
Per exemple, la victòria in extremis i de nou gràcies a Griezmann de l'Atlético contra el Porto, o la derrota contundent i inesperada també del vigent subcampió Liverpool al camp del Nàpols.
Va ser una bogeria absoluta, com poques que recorden el partit del Metropolitano. S'arribava al minut 90 amb empat a 0 i a partir de llavors 11 minuts d'infart. Hermoso marcava el 91, empatava el Porto mitjançant Uribe al 96 de penal, i al 111, qui si no, Antoine Griezmann provocava això. Així sonava el Metropolitano quan el francès feia el 2-1 de cap, donant el triomf a l'equip de Simeone. Havia entrat al 61, com marca la norma, a l'Atlètic ara mateix, i tornava a ser determinant. Deia això després del partit a Movistar.
Hasta el último segundo todo puede pasar y al final mete el gol de la victoria siempre... Es muy bonito, pero me quedo con los tres puntos y la verdad que estoy, como he dicho, ¿no?, muy feliz aquí y lo único que quiero es jugar aquí, darlo todo por el club, por el Cholo, por la afición y disfrutar.
Y respecto al cas Griezmann, en parlaba el presidente del club, Enrique Cerezo.
Tenemos unos técnicos, unos entrenadores que le ponen cuando consideran que le tienen que poner. Y no hay que darle más vueltas ni darle más vueltas al asunto. Este es tan sencillo como eso.
Pero preferiría usted que estuviera disponible para los 90 minutos, ¿no?
Bueno, está disponible para el tiempo que quiera el entrenador. Para el principio, para el medio, para el final, cuando él quiera.
De moment és cap al final, més enllà del minut 61. L'altre partit del grup B, Bruges 1, Bayer Leverkusen 0, i l'altre resultat destacadíssim el trobem al grup A. Compte, Nàpols 4, Liverpool 1, dins d'aquest començament dolent de temporada dels de Klopp. Després del que va passar amb Tuchel i el Chelsea, l'entrenador alemany feia aquesta reflexió.
Not really, but... Who knows?
No, crec que no, però qui sap? Són tipus de propietaris diferents. Els nostres són tranquils i esperen que sigui jo qui solucioni la situació i que no sigui un altre qui ho faci. Així ho han fet sempre i quan canviïn de postura m'ho diran.
Els nostres són tranquils, deia.
Sí, exacte.
Gràcies, això.
Ho deia després de que se li preguntés si veia perill el seu càrrec. Deia que els propietaris són més tranquils. L'altre partit del grup A també va acabar amb triomf contundent. Ajax 4, Rangers 0 i tornem a tomar el grup D. Eintracht de Frankfurt 0, Sporting de Portugal 3 i Tottenham 2, Marsella 0.
I en relació a això, a les banquetes, i ara que escoltàvem Klopp parlant del seu càrrec, recordem que aquesta primera jornada, per qui no ho sàpiga encara, ha provocat dos comiats, el Chelsea i el Leipzig. Ja tenim substituts?
A l'equip alemany sí, s'ha anunciat aquest matí. Marcos Rosa, extècnic de Salzburg, Mönchengladbach i Borussia Dortmund, compta amb els primers compromisos contra el seu exequip, el Dortmund, i la setmana que ve a l'Etihad davant el City, això el Leipzig. I al Chelsea estem pendents de l'oficialitat de Graham Potter. Atenció, perquè des d'Anglaterra es parla de 20 milions d'euros per treure'l del Brighton.
Després de la Champions, tal com ens indica també aquesta sintonia, avui es torna per l'Europa League en partit pels dos representants de la Lliga Espanyola, que són Betis i Real Societat aquesta temporada. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia, Albert. Sí, com dius, comença l'Europa League, una competició que ja sembla llunyana pel Barça després de l'exhibició d'ahir. La competició fincada els dijous iniciarà amb un autèntic partidàs d'un equip que ara mencionaves, perquè la Real Societat visita Old Trafford per jugar contra el Manchester United a partir de les 9 del vespre en un duel pertanyent al grup E. L'altre partit del grup es jugarà a Xipre entre l'Omonia i el Xèrif de Tiraspol. La jornada, però, començarà a 3:15 de la tarda amb l'altre equip de la Lliga Espanyola, el Betis, que visitarà l'HGK Helsinki en un duel corresponent al grup C. Altres partits destacats a la mateixa hora són la visita de la Roma al Ludogorets, l'altre enfrontament del grup C, mentre que el grup A es juguen el PSV Eindhoven Bodo Glimt i el Zurich Arsenal. També avui, per cert, s'inicia la Conference League amb el Villarreal rebent el Lech Poznan polonès a partir de 6:45 de la tarda, mentre que a les 9 farà història el Vaduz. L'equip de Liechtenstein és el primer del país que debuta competició oficial europea, un club que juga ara mateix a la segona divisió suïssa i encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada. 3 empats i 4 derrotes.
RAC 1 migdia.
gairebé les 2:39 del migdia, moment per deixar la competició europea i començar a parlar de la jornada de Lliga que ens espera pel cap de setmana i que obrirà novament el Girona, que juga demà a Montilivi davant el Valladolid, un partit per al qual Mitchell ja ha fet aquest migdia la roda de premsa prèvia. Aquí l'ha que ha dit avui el tècnic de Vallecas.
Doncs que malgrat preveure's com un rival directe aquest Valladolid per la salvació, són només 3 punts.
És la mateix, no? Són 3 punts, volent guanyar en casa... casa nostra, per l'afició, per l'equip, perquè la necessitem, però el rival és la mateix, són 3 punts només.
Un Girona que perd 2 setmanes Ureña, per unes 15 al turmell dret s'uneix a les nombroses baixes que té Mitchell, entre les quals Borja, Ivan Martín, Yangel, Quebé, Terrats, Valeri i Estuani. De cara al partit de demà, davant el Valladolid de Patxet, el tècnic del Girona ha subratllat la importància de tenir la possessió.
Les tres jugadors del mig camp són jugadors molt, molt dinàmics i amb bona possessió i necessiten agafar la pilota i ser molt, molt protagonistes del joc.
I per cert, se li ha preguntat a Mitchell què necessita millorar l'equip a aquestes alçades del curs. Ha dit això.
Los números tienen que mejorar tanto en ataque como en defensa para que se produzcan más victorias y la situación pues sea mucho más clara para nosotros, pero creo que somos un equipo que está muy equilibrado y que desde fuera, cuando tú ves el partido, da la sensación de fortaleza y esa fortaleza se tiene que traducir en mejores números.
El de demà, duel entre recent ascendits, entre dos equips que tenen els mateixos punts, 4, el Valladolid ve de guanyar l'Almeria, però això sí, no té cap baixa diferència del seu rival. Ara ve el Pucela, va tancar la jornada dilluns i l'obre demà, aquest poc descans que ja ha patit l'equip gironí aquesta temporada. Patxeta s'ha desfet a analogis fa poca estona.
Girona es un equipo muy, muy, muy bueno. El año pasado a nosotros nos generó muchos problemas, es un equipo con muy buenos futbolistas, creo que se ha reforzado muy bien y es un equipo que el trato del balón, son protagonistas, tienen unas variantes tácticas fantásticas, unas variantes de dibujo buenas.
Aquest duel Girona-Valladolid, Mitchell Patxeta, demà a les 9.
Dissabte, com el Barça, el partit de l'Espanyol, que avui ha seguit preparant el duel contra aquest Sevilla en crisi, pendent sobretot a la infermeria i de tots els jugadors tocats que té ara mateix Diego Martínez, Eduard de Batlle, bon dia.
Hola, Albert, bon dia.
I ja n'hi ha un parell de descartats per aquest partit.
Doncs sí, perquè segons us pot explicar RAC1, Diego Martínez ja sap que no podrà comptar amb dos dels jugadors que es van lesionar diumenge passat a Sant Mamés. Són Keydi Vare i Lazo. Els dos tenen lesions musculars i s'estaran entre 2 i 3 setmanes de baixa. Això vol dir que es perdran els dos partits de Lliga que queden abans de l'aturada de seleccions, que són, recordem, aquest que deies contra el Sevilla i també a Anoeta contra la Reial Societat. Lazo i Ibarre ja haurien d'estar recuperats, això sí, pel retorn a la Lliga, el primer cap de setmana d'octubre contra el València a casa. Se sumen, per cert, a la baixa de Pedrosa, lesionat fins ben entrat al mes d'octubre. Les bones notícies les aporten l'altre lesionat diumenge, Calero, i Rubén Sánchez, que en principi haurien d'estar disponibles per enfrontar-se a aquest partit contra el Sevilla. No hi ha novetats de Raúl de Tomás, que encara no s'entrena amb els seus companys, segons diuen ell i la versió oficial del club, encara arrossega molèsties. L'Espanyol farà demà l'últim entrenament abans de rebre el Sevilla. Els andalusos arriben a Cornellà al Prat amb rumors de possible destitució de Julen Lopetegui. Fa la sensació, de fet, que en cas de derrota contra l'Espanyol, el tècnic basc estarà sentenciat. No en va el Sevilla, només té un punt de 12 a la classificació, encara no ha guanyat a la Lliga i es va estrenar amb la desfeta contra el City a la Champions.
Gràcies, Edu, i tot això l'endemà que es tanqués el mercat de fitxatges a la Lliga Espanyola Femenina, finalment amb el traspàs amb xifra econòmica rècord de Keira Walsh al Barça, Marc.
Prop de 400.000 euros ha pagat el club blaugrana al Manchester City per aconseguir el fitxatge de la migcampista anglesa, superant així el rècord que va establir el Chelsea amb Pernilla Harder l'any 2020, pagant 350.000 euros. Així doncs, Walsh és nova jugadora del Barça i firma per 3 temporades fins l'any 2025. Encara sense aterrar a Barcelona, de moment, ho ha de fer durant el dia d'avui, i el Barça, això sí, no descarta que Walsh pugui estar disponible per jugar aquest diumenge contra el Levante les Planes en el debut de l'equip blaugrana a la Lliga F. L'anglesa, per cert, lluirà el dorsal número 21 amb el Barça. Qui segur que no hi serà és Gio Queiroz, a qui el Barça li ha buscat una sortida després que la brasilera denunciés al club per motius extraesportius el passat mes de març, ja que el Barça no li va donar dorsal ni l'ha reincorporat als entrenaments d'aquest estiu. I des d'Anglaterra, recordem que el mercat anglès es tanca avui a la matinada, s'apunta que Gio Queiroz fitxarà per l'Arsenal, que la cedirà aquesta temporada a l'Everton. Seguint amb l'actualitat del Barça, dues coses. El club blaugrana ha donat l'alta a tres jugadores, Laia Codina, Sisato Ochoala i Núria Rábano, mentre que hi van poder escoltar Jorge Vilda, el partidazo de la COPE, un Vilda que no va voler revelar res del que va passar al vestidor de la selecció espanyola fins que va acabar assenyalant Alexia.
Había habido tres capitanas que son las que han estado in situ en esa concentración y han sido las que se han expresado, hemos hablado y bueno, pues si Alexia hubiera querido mandar algún mensaje lo hubiera mandado.
Per cert, centrant-nos en el segon català de la Lliga, el tancament de mercat ens deixa un reforç d'última hora del Levante Las Planas, que aquest matí ha anunciat la incorporació de la portera Doris Bacic, procedent de l'Sporting de Portugal. La internacional amb Croàcia signa per una temporada per l'equip de Sant Joan d'Espí.
I al marge de la competició europea i del femení, què més destaquem a la resta del futbol?
Doncs un parell de punts. Primer, el porter del València, Jaume Domènech, s'ha trencat el lligament encreuat del genoll dret. Per tant, es perd el que queda de temporada, i això que només ha començat. I avui hem sabut que Luis Enrique donarà la propera llista de la selecció espanyola divendres vinent, dia 16. Serà l'última llista abans del Mundial de Qatar.
Tornen les classes de pilates, els caps de setmana a la ciutat. La rutina no està gens malament quan tens tranquil·litat. I encara més amb l'alarma de Movistar ProSegur, perquè t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, truquen per tu a la policia. Contacta-la amb aquesta superoferta de 9,90 euros al mes fins al 2023. Promoció d'unitats limitades. Consulta les condicions a movistarprosegur.alarmes.com o truca al 900 200 730.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Decidit, em passo a l'energia verda. M'instal·lo plaques solars a casa.
Ben fet, però amb qui? Hi ha molta oferta.
Amb qui més confio? Amb Bonpreu Esclat Energia. Són els millors i ara et compensen el 100% dels excedents produïts per la teva instal·lació fotovoltaica.
Què dius ara?
Bonpreu Esclat Energia. Festa dels nostres i estalvia.
RAC 1 migdia.
Dues i 46, moment per obrir pàgina poliesportiva i parlar ara de tennis i d'un nom propi, sobretot el de Carlos Alcaraz, i és que el murcià ha aconseguit classificar-se per primer cop aquesta matinada per unes semis d'un gran slam, l'Open dels Estats Units, remuntant en un partidàs a l'italià Sinner. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. Sí, el murcià ha guanyat en 5 sets l'italià Yannick Sinner en 5 hores i 15 minuts. De fet, ja s'ha convertit en el partit que ha acabat més tard en la història de l'Open dels Estats Units, a 3 quarts i 5 de 3 de la matinada, hora local de Nova York. Ara Alcaraz s'enfrontarà amb el nord-americà Tiafoe. Recordem el botxí de Rafa Nadal als vuitens de final, encara, però, amb horari per definir. Anem a pams. Alcaraz ha guanyat el primer set per 6 jocs a 3. Ha perdut els dos següents al desempat, al tie-break, ha aixecat una pilota de partit en contra, la quarta mànega, i se l'ha acabat enduent trencant-li el servei a Sinner. Després del 5 a 7, ja de ben entrada la matinada a Nova York, Alcaraz ha sentenciat el partit amb un ace. El murcià deia, després de la victòria, que mai s'havia vist tan bé com avui.
Diré que este partido ha sido el mejor partido que he jugado en toda mi carrera, sin ninguna duda. Después de 5 horas y cuarto, desde la primera bola hasta la última, una calidad inmensa. Hemos estado los dos ahí, unos rallies increíbles después de tanto tiempo en el quinto set. En todos los sets ha habido puntazos. Podía haber ganado en tres, en cuatro sets. Él ha podido ganar también en cuatro. O sea, y la verdad que ha sido un partido que yo creo que tanto Gianni como yo vamos a recordar el resto de nuestras carreras.
Dues conseqüències del partit d'avui. Amb aquesta victòria, Alcaraz segueix depenent de si mateix per marxar de Nova York com a número 1 del món. Ho farà si passa a la final i Ruud per a semifinals, o bé si els dos passen a la final i el murcià s'endú el títol. Alcaraz també s'ha classificat automàticament per la Copa Masters, que jugaran els 8 millors tenistes de l'any del 13 al 20 de novembre a Turí. També serà Rafa Nadal. Dues conseqüències i dues dades. Alcaraz també s'ha convertit en el semifinalista de Grand Slam més jove, des de Rafa Nadal a Roland Garros, el 2005, i el partit d'avui ha sigut el segon més llarg de la història del US Open, amb 5 hores i 15 minuts. S'ha quedat a 11 minuts de les semifinals masculines del 1992.
Això pel que fa al quadre masculí. Completaran l'altre semi Khachanov i Casper Ruud. I com queden, Pedrol, les semis femenines?
La primera semifinal la disputaran la francesa Caroline Garcia davant la tunisiana Ons Jabeur aquesta propera matinada sobre la una, i després la número 1 del món, la polonesa Swiatek, s'enfrontarà a la bielorussa Sabalenka després de guanyar de matinada, i en dos sets la nord-americana Jessica Pegula.
Més coses, parlem ara de bàsquet, perquè avui, Dani, es tanca la primera fase de l'Eurobàsquet amb els partits del grup C i el grup D.
Sí, i de fet tenim en marxa ara mateix dos partits. El grup C, Croàcia 41, Ucraïna 29, al final del segon quart, en joc la segona plaça. I el grup D, Finlàndia 48, Països Baixos 31. Els neerlandesos ja eliminats, els finlandesos busquen una plaça als vuitens de final. Aquest partit el tenim al descans. Uns vuitens que ja estan definits a la part del quadre de la selecció espanyola. Després dels resultats d'ahir, els de Sergio Scariolo es veuran les cares contra Lituània. Espanya és líder després d'haver guanyat Turquia. Un partit aquest de vuitens que jugarà dissabte. Així ho valora el seleccionador.
És un gran equip, con talla enorme, con grandes tiradores, jugadores NBA, jugadores de Euroliga, otra vez, realmente con un banquillo largo, han incorporado a Kuzminskas después de esos dos partidos que jugamos.
Els altres tres partits de vuitens definits són Turquia, França, Alemanya, Montenegro i Eslovènia, Bèlgica. Una Eslovènia que ahir va viure un nou episodi històric. De la mà de Luka Doncic, un dels grans protagonistes d'aquesta 41a edició de l'Eurobàsquet, i mira que n'hi ha, Doncic, la criatura, va arribar als 47 punts en la victòria d'Eslovènia davant França, 88-82. És, atenció, el segon millor registre de tota la història de la competició, aquests 47 punts. I encara un parell de punts menys de bàsquet, un de mercat. La penya espera tancar avui la sessió del pivot italià de l'Olimpia de Milà, Leonardo Okeke, i els verdinegres van caure el segon partit de pretemporada contra el València, 61-75. Per cert, que el bàsquet Girona ha anunciat avui que Jaume Sorolla té fascitis plantar al peu esquerre, i un de reglament, bases, perquè l'ACB ha anunciat que durant els 38 primers minuts la pilota es posarà en joc des de servei de bander de fons sense que l'àrbitre hagi de tocar la pilota. Per tant, serà un joc més àgil.
Exacte,
tot molt més àgil. I els entrenadors també tindran més incidència en l'instant replay. Tindran dos challenge i si els encerten els mantindran.
Recta final del temps pels esports en aquest RAC1 migdia, però abans encara hem de parlar de ciclisme i de la 18a etapa de la Vuelta, que avui torna a la muntanya amb un final de jornada en què marca el pilot haurà de coronar un port de primera categoria.
Recorregut avui de 192 quilòmetres amb una sortida que ha estat accidentada, ja que Jay Vine, líder de la muntanya a la Vuelta, ha caigut al primer tram i ha hagut d'abandonar la cursa, fent a Richard Carapaz, nou líder de muntanya. Precisament, Carapaz ara mateix està al liderat de carrera amb un grup de 42 corredors a uns 6 minuts aproximadament del gran grup que evidentment conté el belga Remco Evenepoel, que defensa un avantatge de 2 minuts i 1 segon sobre Enric Mas, que és segon a la general després de, recordem-ho, ahir la retirada de Roglic, i cosa que fa que Juan Ayuso sigui tercer, això sí, a gairebé 5 minuts del líder. Lluny del primer, a gairebé 19 minuts, s'hi troba Alejandro Valverde, en la que està sent la seva última vuelta, el de Movistar, però encara confia en poder intentar guanyar la cursa, començant per una bona etapa avui.
Una etapa dura, larga, con casi 200 kilómetros y 3.600 metros de nivel. Vamos a ver, es cierto que los puertos no son de gran dureza, los dos últimos, pero a estas alturas de vuelta puede ser duro. Vamos a intentar ganar la vuelta.
Per cert, en l'etapa d'ahir, victòria pel colombià Rigoberto Urán.
I ja que hi som, ahir, abans de tancar el programa, parlàvem d'una possible lesió de l'Aleix Espargaró per culpa d'una caiguda en un test a Misano, i ara ja en sabem l'abast.
Sí, notícies prou positives pel granollerí. Espargaró es va fer una fractura a un dit de la mà esquerra, però ell mateix va afirmar a DAZN que creu que no perilla la propera cursa, la seva participació a la propera cursa, que serà d'aquí 10 dies al Gran Premi d'Aragó.
Bien, ha sido una lástima porque así en la parte final de la mañana en una curva de las más rápidas del circuito, pero bueno, es una pequeña fractura del dedo meñique, es el dedo meñique, así que como mucho dolerá un poco, pero no creo que sea un problema para Aragón.
El més ràpid en la jornada d'ahir va ser el líder del Mundial, Fabio Quartararo, mentre que Marc Márquez va continuar les bones sensacions durant la seva tornada i va fer el setè millor temps a un segon i dues dècimes de Quartararo.
I vinga, abans de tancar, la resta de coses que ens falten per saber, Dani.
La selecció espanyola masculina de waterpolo busca un lloc a la final de l'Europeu. Avui juga a les 6 davant Hongria, a Split, a Croàcia. L'altra semi, a 2:15, Itàlia, a Grècia i a l'europeu femení, Itàlia-Croàcia, perdó, i a l'europeu femení, el combinat espanyol ja és a la final. Ahir va guanyar els Països Baixos 7-10 gràcies a una bona defensa i al lideratge golejadora d'Helena Ruiz amb 4 gols. Jugarà contra Grècia per l'hora demà 8:45. Les de Miki Oka intentaran revalidar l'europeu aconseguit a Budapest fa 2 anys.
Poc més de 6 minuts per les 3. Fem una petita pausa i de seguida tornem i rematem aquest RAC1 migdia d'avui.
El 30% dels infants pateixen problemes visuals que no sempre detectem i que afecten de manera directa el seu rendiment. A Cotet vetllem per ells i per això aquest mes us regalem una revisió completa i, si cal, us oferim unes divertides ulleres graduades des de 69 euros per marxar de vacances amb els deures fets. Cotet, cuidant els teus sentits des de 1902. 120 anys, la visió d'una família.
Última oportunitat per a fer un gir al teu futur. A ESIC formem persones destinades a canviar el món. Lidera la revolució de les àrees de management, màrqueting i la tecnologia amb els nostres graus oficials, dobles titulacions, cicles formatius de grau superior, MBAs, màsters i postgraus. Hi ha un pas que defineix el teu futur. Llest per adonar-lo? Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Les 24 hores d'automobilisme tornen al circuit de Barcelona-Catalunya el 10 i l'11 de setembre. Per només 10 euros, una cursa màgica. 24 hores non-stop. Música, cars elèctrics, simuladors, zona infantil i molt més. No t'ho perdis. Entrades a circuitcat.com.
Amb BP et mereixes més, sense més. Ara pots guanyar un dels 1.000 repostatges de 40 euros que BP sorteja cada dia. I si no et toca, també estalvies. Fins a 40 cèntims per litre amb mi BP. Vàlid a la península i les Balears. Inclou la bonificació del govern. Condicions a temerecesmascombp.com.
És que si passa alguna cosa, tardem 2 hores a arribar fins aquí.
Tranquil, perquè nosaltres responem en menys de 20 segons. Veus? Amb les càmeres i sensors ja està tot protegit. Així, si algú intenta entrar a robar o ocupar casa teva, ens n'assabentem abans i en facilitem les imatges a la policia perquè puguin actuar com més aviat millor. Encara que la casa estigui buida, nosaltres hi som sempre protegint-la.
Aquest estiu, protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
RAC 1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Primera parada d'aquesta temporada, Tarragona.
Divendres 9 de setembre a les 7 de la tarda amb Albert Om des de les festes de Santa Tecla.
Serem al Teatre Tarragona per fer la prèvia d'una celebració molt especial. Fa 700 anys que va arribar la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat.
A veure, realment en fa 701, però valia la pena esperar un any per fer la Santa Tecla més llarga i més esperada.
Total, una festassa per Santa Tecla 700 i per engegar la Ruta Islandesa aquesta temporada.
Recordeu, serem al Teatre Tarragona. No cal entrada. Però veniu, que no us en penedireu.
RAC 1.
Tu, tu, tu.
Tots som amb la col·laboració de Port de Tarragona, Castell d'Or i Xarxa Fort de Catalunya.
Les 3, encarem la recta final del RAC1 migdia i obrim plana cultural amb el Festival de Cinema de Venècia. Anna de Armas ja és a la ciutat italiana per presentar aquest vespre l'esperada Blonde. L'actriu ha estat rebuda amb crits i aplaudiments perquè són molts els que frisen per veure la seva interpretació de Marilyn Monroe al biòpic que dirigeix Andrew Dominik. El festival encara les últimes hores de competició amb alguns dels noms més destacats del panorama internacional. Enviada especial a Venècia, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. El dia s'ha aixecat gris aquí al Lido, on se celebra el Festival de Cinema de Venècia, però les previsions són optimistes i sembla que no plourà aquest vespre a la catifa vermella de Blond. Anna de Armas i Adrian Brody són algunes de les estrelles que desfilaran avui davant al Palazzo del Cinema. Ahir va fer Hugh Jackman, que protagonitza amb Laura Dern i Vanessa Kirby la pel·lícula The Son, el film que dirigeix Florian Zeller, aplaudit per la seva última pel·lícula, The Father, amb Anthony Hopkins, qui, per cert, també té paper de Son, explica la història d'un pare abnegat que ha de fer-se càrrec del seu fill adolescent. Una pel·lícula que, malgrat no tenir la sensibilitat de The Father, afronta un tema tan complex com són les malalties mentals. En parlava Jackman.
Hi ha una frase al guió que diu l'amor no és suficient, i és que la pel·lícula explica molt bé l'aïllament que poden arribar a sentir les famílies que lluiten amb problemes de salut mental. Hi ha vergonya, hi ha dolor i un gran desig de solucionar les coses. De fet, arran de fer la pel·lícula he canviat la relació amb els meus propis fills. Ara els mostro la meva vulnerabilitat i els veig alleugerits quan ho faig.
Avui també es presenta fora de competició el documental Nuclear del multipremiat Oliver Stone, una recerca exhaustiva sobre el futur de l'energia al món.
Avui arrenca Fira Targa, la fira d'espectacles al carrer, i ho fa amb un 60% de les entrades venudes. Aquest any la fira arriba amb 62 espectacles i 34 són estrenes. Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Fira Targa arrenca avui amb un cartell ple d'actes. En total, durant aquests 4 dies es podran veure pels carrers de la capital de l'Urgell 62 espectacles, dels quals un 20% són internacionals. N'ha parlat a RAC1 la directora artística de la fira, Anna Giribet.
62 espectacles per tota la ciutat. D'aquests 62 espectacles, un 60% són de companyies catalanes, el 20% de companyies de la resta de l'estat espanyol i l'altre 20% companyies internacionals. Per tant, recuperem i amb molta força les companyies internacionals.
La novetat d'enguany és que s'han organitzat un seguit d'espectacles que no es troben en la programació. Per tant, només en podran gaudir els assistents a la fira que es trobin en aquell moment al lloc on passarà. A nivell de mercat hi ha programadors acreditats de més de 23 països, fet que fa que Fira Tàrrega torni a ser l'epicentre del mercat de les arts de carrer.
I el director David Selves estrenarà demà a la Villarroel, a Barcelona, La meravellosa família Hartwinkel, una comèdia escrita per Christopher Durang que fa referència a les obres de Chekhov i que va tenir un gran èxit a Broadway. Bàrbara Padilla.
La història parla de les relacions entre tres germanes solteres de mitjana edat. Dues viuen juntes i la tercera ve de visita. Les tres acabaran discutint de les seves vides i dels seus amors. Alguns dels elements de l'espectacle estan inspirats en les obres de Chekhov, com el nom dels personatges. L'obra es va estrenar a Nova Jersey el 2012. Un any després es va estrenar a Broadway.